Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, us parla Aran Soler. Repassem l'actualitat. Una quarantena de persones mortes i una vintena de ferits molt greus en un tiroteig a dues mesquites de la ciutat de Christchurch, a Nova Zelanda. Aquesta és la primera estimació de víctimes que ha fet el govern novazelandès després que almenys dues persones hagin disparat indiscriminadament amb armes automàtiques contra els fidels que hi havia dins de les mesquites. De moment hi ha quatre detinguts i les autoritats del país parlen d'un acte de violència sense precedents i han rebutjat un atac terrorista que descriuen com d'extrema ideologia i d'extrema violència. La primera ministra del país, Jacinda Ardern, ha dit que els fets només es poden descriure com un atac terrorista molt ben plantejat. Per precaució, les forces de seguretat han demanat a la població que no surti de casa i que no vagi a les mesquites. D'altra banda, la Fiscalia de Girona presenta una querella contra l'alcalde de la Bisbal de l'Empordà, Lluís Sais, per desobediència i prevaricació, per haver donat suport al referèndum de l'1 d'octubre. La Fiscalia demana al jutjat d'instrucció de la Bisbal que investigui l'alcalde i ara el jutjat haurà de decidir si obre diligències prèvies i cita l'alcalde com a investigat. La decisió de la Fiscalia de presentar querella arriba precisament poques hores després que hagi arxivat les causes obertes per l'1 d'octubre contra els alcaldes de Santa Coloma de Farners, Joan Martí, el Dolors Josep Maria Coromines i el del Palafrugell, Josep Pi Ferrer i també Albert Pinyeira de Puigcerdà. D'altra banda, també l'advocacia de l'Estat ha portat al jutjat 6 ajuntaments gironins que van donar suport a la resolució del Parlament de Catalunya que reprovava el rei Felip VI per haver justificat la violència de l'1 d'octubre. El jutjat dona ara 20 dies als ens municipals perquè li envien els acords aprovats el novembre passat. I en clau religiosa, Càritas Diocesana llança una nova campanya per donar suport econòmic als seus projectes de cooperació internacional. Sota el lema s'ha d'estar prou per veure-ho tot, Càritas Diocesana Espanyola ha llançat una ambiciosa campanya de caràcter anual per mobilitzar suport econòmic privat als projectes de cooperació internacional que actualment porta a terme en més de 60 països d'arreu del món. D'aquesta manera, Càritas vol assumir el repte internacional i mobilitzar la ciutadania i els col·laboradors privats amb l'objectiu d'afrontar situacions d'extrema precarietat que existeixen a molts indrets del món. Això és tot. Tornarem a les 10 amb més notícies, com sempre, dintre del programa Fórmula Leixant. Fins ara.
Ràdio Estel.
Grups d'avaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Estàs buscant escola? Tria Escola Cristiana. Amb més de 260.000 alumnes, més de 400 escoles a tot Catalunya, som una referència de l'ensenyament concertat. Som escoles orientadores, inserides en la nostra cultura, obertes en multilingüisme. Apostem per les noves tecnologies, amb projectes educatius innovadors i de qualitat, amb un professorat preparat i compromès. El nostre repte és el seu futur. Trobaràs la teva escola a triaescolacristiana.cat.
Yo no quiero que mis hijos se peleen por culpa de mi herencia. Lo dejaré todo resuelto en mi testamento. Y tú también puedes arreglarlo.
Es un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Quatre minuts, un dia més, que encetem un altre consultori legal gràcies a Digestum Legal i gràcies a Jorge Fallos, advocat i soci de Digestum Legal. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Com sempre, us recordem el telèfon de Digestum Legal. És el 93 265 78 44, on el que segur que us assessoren tan bé com ho fan a través dels micròfons de Ràdio Estel. Deixeu-me que també que us recordi que aquest és un consultori i, per tant, vosaltres també sou els protagonistes de Ràdio Estel durant aquesta mitja hora. Podeu fer-li aquelles consultes legals que vulgueu a l'advocat que ens acompanya, en Jorge Fallos, al 93 409 2771 o 93 409 2772. I ara sí, entrem en matèria. Perquè potser tu, igual que jo, o a diferència meva, tens un amic, un familiar o una ex amb el que un dia no et vas portar gaire bé, més aviat li vas fer una trastada, per exemple. I que quan te'l trobes pel barri o a un dinar familiar, no et mira, i si et mira, no et saluda. I tu penses, fins quan ha de durar això? Fins quan he de pagar les meves culpes pel que vaig fer? I a la inversa, si ets tu l'ofès, qui no mira, qui no saluda, potser de vegades t'has preguntat si no estàs portant massa lluny tot això. I al final, un dia, més val tard que mai, i per iniciativa d'un, de l'altre o de tots dos, una encaixada de mans, una abraçada ben forta o un parell de petons, ho soluciona tot. Oblidem-nos ara d'aquest tipus de problemes. Oblidem-nos, amb el permís d'aquesta casa de Ràdio Estel, de la consciència. I pensem ara en qüestions més terrenals. Pensem en aquell deute que no ens paguen o que no paguem. En aquell contracte en què ens van deixar penjats i van incomplir de dalt a baix. Parlem avui del que és la prescripció i la caducitat. Jorge Fallos, què és la prescripció i la caducitat?
Bon dia. Anem a veure, aquí normalment sempre ho parlem dels drets que tenim, dels deures de tenir, que tenim, de les obligacions, dels problemes, de què diu la llei, de què deixarà de dir la llei. I el programa d'avui, el sentit que tenia és fer un toc d'atenció. Evidentment, com sempre diem, aquí no venim per donar classes de dret, ni per impartir classes de dret, si més no perquè la gent sàpiga que hi ha coses que existeixen i que es vol saber-ne, perquè com a principi per després poder actuar.
Tenir aquella noció bàsica, eh?
Tenir aquella noció bàsica de que això ens pot passar i per poder, com a mínim, reaccionar. Sempre s'ha dit que, és a dir, per poder fer, decidir si fas o deixes de fer una cosa, el fonamental és saber que la pots fer o la pots deixar de fer. En definitiva, i insisteixo, sense entrar en matisos que aquest no és el fòrum per fer-ho, la prescripció i la caducitat, la idea que donen és que, tot i que tenim drets o tot i que tenim obligacions, aquests drets i aquestes obligacions, en termes generals, no són eterns. I, per tant, la llei, normalment la llei processal, la llei civil, el codi penal, etc., recullen uns terminis molt diferents per cadascun d'aquests drets, aquestes obligacions, per exercir-los. De tal forma que ens podem trobar que un dia, pensant que teníem aquell deute que no li he reclamat o que sempre l'he estat trucant i m'ha dit que ja m'ho pagaria i al final ja m'he cansat i ja estic fart i al final saps què? Aniré a l'advocat i li portaré perquè ja està i anirem al judici i podem fer tard. Podem fer tard. I no hi ha res... Home, sí que hi ha coses que ens generen... Però els advocats normalment no hi ha... Hi ha poques coses que ens generi més impotència que el rebre un client que et porta els papers, que t'explica i que té tot el dret del món a reclamar allò que pensava o que per lo qual ve al despatx, però haver de dir-li, escolti'm, havia d'haver vingut abans. I això és el que volem, d'alguna forma, avui aprofitar, perquè la gent sàpiga que no pot pensar que aquella reclamació que pensava fer o aquella cosa que li va passar i que, mira, aquell no era bon moment, o ja ho esperarem, o l'he estat trucant i m'ha dit, o ara m'ha dit que ja m'ho pagarà, o ja ara no sé què... que sàpiga, com a mínim, tingui una noció de que hi ha uns períodes per fer-ho i que de vegades pot passar que fem tard.
Deixa'm preguntar-te, perquè, clar, la gent que ve a Digestum Legal a preguntar-vos sobre aquest tema o us truca al 93-265-78-44 per tota la informació que pugui necessitar i l'assessoreu, us porta documentació respecte doncs un tràmit per deixar diners, etc. Si el cas és, jo no tinc documentació perquè, no sé, li he deixat a un amic molts calés perquè els necessitava per formar una empresa i com que és amic no hem fet papers i no me'ls ha tornat i no hi ha res que demostri allò. Això us passa?
Sí, evidentment que ens passa.
I què passa en una situació així?
Però llavors això ja planteja un tema que és completament diferent, que és un problema...
No entra, en aquest cas.
No entra en això. És a dir, planteja problemes de prova.
Doncs per entendre bé això, posa'm algun exemple.
A veure, com sempre diem, nosaltres els advocats, sempre quan evidentment no donem noms, exemples, no és allò de que deixa'm que pensi ara quin exemple et puc donar, de A i B, que, vull dir, el tinc a sobre de la taula. En aquest cas... afortunadament beneficia un client del despatx. Però, com sempre jo dic, és a dir, sempre nosaltres hem de tenir la virtut i l'habilitat de que un dia estem en un costat i un altre dia estem en l'altre. I, a més, el millor advocat és el que quan rep el client i es planteja el seu problema, es posa també, fa l'exercici de posar-se en la pell de l'altre per veure quines opcions té o quina manera té d'aconseguir el que persegueix. Nosaltres tenim un client que en el seu dia, quan encara no era client nostre, però això no té res a veure, podia haver estat sent client nostre, va tenir un judici relacionat amb un tema d'un lloguer, d'una finca, una finca molt gran, i el mateix dia del judici anava amb un altre advocat, les altres parts eren dues persones, un matrimoni que s'havia divorciat, van arribar a un acord, i és un acord que, com es va arribar el mateix dia del judici, això també és bo que la gent ho sap, i hem d'aprofitar els programes per explicar de tot, no hi va haver una sentència, sinó que al mateix dia del judici els advocats van arribar a un acord, i aquest acord es va explicitar, avui en dia els judicis es graven, aquest acord es va explicitar davant del jutge i consistia en que el nostre client havia de pagar al matrimoni per separat, a cadascun per separat, perquè ja estaven divorciats i era un deute diferent, 212.500 euros abans del dia 6 de febrer del 2013. I aquest és un acord que, a banda que es va dir davant del jutge, després va quedar reflexat amb el que se'n diu una interlocutòria, que és el que en castellà en diem un auto, que és diferent una sentència, però que és una resolució judicial, que aprovava aquest acord, que, evidentment, com és un acord que no anava contra l'ordre públic, és a dir, no atentava contra ningú, es va, el que diem nosaltres, es va homologar, es va aprovar i té força, la mateixa força que una sentència. Aquest senyor havia de pagar, abans del 6 de febrer del 2013, 212.500 euros al senyor i 212.500 euros a la senyora. Va arribar el dia 6 de febrer del 2013 i el nostre client no va poder pagar-ho o no va voler pagar-ho, no ho sé. Nosaltres no érem llavors els seus advocats. I davant d'això va haver un que va reaccionar a temps, diguem-ne, perquè evidentment no estem parlant de 5.000 euros ni de 500 euros, i va endegar les accions pertinents perquè aquesta interlocutòria, que repeteixo, té la força, mateixa força d'una sentència, s'executés, que és el que nosaltres diem. És a dir, va anar al jutjat i va dir, presentant un escrit amb un advocat, etc., escolti'm, es va aprovar aquesta resolució, ha arribat el 6 de febrer del 2013, aquest senyor no m'ha pagat, per tant, en fi, lo típic, que se li embargui, que se tal, tal. I, bueno, va endegar aquest procés d'execució i durant tot aquest temps, doncs, ha anat cobrant, i pràcticament ja ha cobrat les 212.500 euros. Pel que sigui, evidentment és una qüestió que no desconec absolutament, l'altra persona no va fer res. Va anar passant el temps i no va fer res. I ara, com a conseqüència d'una qüestió accidental que es van trobar amb un altre judici que no tenia res a veure amb això, etcètera, etcètera, imagino que se li va encendre una llumeta.
Calla, que a mi m'havien de tornar diners.
Sí, bueno, és una... Torno a insistir que aquest no és el cas paradigmàtic, perquè no és normal que algú deixi de fer alguna cosa quan li deuen 212.500 euros. Però, bueno, el fet és que és real, és real. I ara ha posat una reclamació al jutjat demanant aquests 212.500 euros. Tindrem un judici, i està per determinar. Però han passat més de 5 anys... I la llei diu que quan tu tens un títol executiu, que se'n diu una sentència o una resolució que aprova un acord entre les parts, tens 5 anys per demanar la seva execució. I si no ho demanes, doncs s'acabó. I aquest és un exemple. D'altres exemples, o l'exemple paradigmàtic és l'exemple d'un deute. Un pot pensar que un deute... Bueno, ja li reclamaré, bueno, ja m'ha dit, ja no sé què... Doncs també té el seu terme de prescripció.
Em deies a l'inici del programa d'avui que per solucionar tot això hi ha la prescripció i la caducitat, eh? I que no són ben bé el mateix. Quina diferència hi ha entre un i l'altre?
No són ben bé el mateix. I torno a insistir en la mateixa idea, que no es tracta, perquè hi ha molts matisos, i no es tracta de que els oients de Radio Estel surtin aquesta tarda estiguin contents perquè saben distingir prescripció i caducitat. Però, bueno, ja posats a explicar-ho, és bo saber-ho. En fi, encara que sigui un exemple molt burro, doncs si quan parlem de caducitat pensem en un iogurt, tindrem clara la idea de la caducitat. La caducitat vol dir que hi ha certs drets i certes accions que només pel transcurs del temps, passi el que passi, només pel transcurs del temps caduquen. És a dir, un iogurt té la data de caducitat i no hi ha gaires explicacions. No, és que l'he posat a, no, a la nevera, no, és que... No, ha passat el... caduquen. En canvi, hi ha altres accions i drets, que potser són els més importants i els que la gent ha de tenir en compte, que no, no és que, tot i que també tenen un temps pel seu exercici, aquest temps es pot interrompre. És a dir, quan nosaltres parlem de que un dret o una acció prescriu, el missatge que volem donar no és que ens anem corrent al jutjat a posar la demanda, sinó que sí que volem dir que anem a l'advocat. Quan dic que anem a l'advocat és perquè si el temps de la prescripció no ha acabat, torno a dir, no es tracta de que anem al jutjat, es pot interrompre aquesta prescripció. És a dir, si jo tinc, si a mi em deuen calés per una factura i hi ha un terme, que després en parlarem, per reclamar aquesta factura, una reclamació meva a l'altra part interromp aquest termini de prescripció. I quan diem interromp, que també és important saber-ho, per fer-se una idea, no vol dir que... És a dir, vol dir que el terme torna a comptar de nou. És a dir, això vol dir que una reclamació extrajudicial, després en parlarem, un burofax, una carta de reclamació, fa que aquest període de prescripció no és que s'aturi i torni a comptar, sinó que comença a comptar de nou.
Em deies que hi ha una caducitat d'aquests 5 anys, i per neòfits com jo, amb tots aquests temes legals, hi ha coses, i no passa només en això, hi ha moltes coses que no entenem per què la llei preveu tot això, no? Aquests 5 anys, a qui emparen el deutor?
O perquè està fet així? Evidentment, en aquest cas, sí. Això, la interpretació que dona, o la idea que es dona... Es parla de lo que se'n diu seguretat jurídica. I s'entén que una persona, diguem-ne, que no diríem, potser podem dir, arribar a dir que té dret, o, vull dir, o que no hi ha dret, o que no s'hi val que s'estigui més de 5 anys esperant que algú li posi una demanda o no li posi una demanda. Hi ha un principi de seguretat jurídica. Quan es parla de la prescripció, també es parla d'una presumpció d'abandonament del dret. És a dir, si ha passat tot aquest temps i la persona que podia fer-ho no ho ha fet, l'altra part té dret a pensar o a considerar que, bueno, és un dret que s'ha abandonat.
Parlant en plata, és una mica objeto perdido.
Sí, per dir d'alguna forma, és considerar que no pots tenir una... No diré una espasada de Damocles, però vull dir... S'ha de saber ben bé què em pot passar i, o què es pot fer. Ara veurem que normalment, deixant de banda supòsits molt concrets de temes de consum, de temes determinats, els períodes de prescripció són suficientment llargs com perquè no et passin. Vale? O hi ha períodes bastant curtets, però això són més qüestions processals que no pas de fons.
Esther de Barcelona, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la seva consulta per l'advocat que ens acompanya avui, per Jorge Fayos?
Sí, miri. Jo volia saber, fa molt de temps que una amiga em deu diners i no sé si el meu dret ha prescrit o no ha prescrit. Volia saber dues coses. Una, si ja no cal que vagi a l'advocat, i una altra, si ja no té sentit posar la demanda per reclamar-li.
Bon dia.
Bon dia.
Anem a veure... Per descomptat que el missatge del programa d'avui no és que la gent es posi a calcular prescripcions o caducitat. Primer, perquè ens deixaran sense feina, i segon, i més important, perquè no és una qüestió gens fàcil. Vull dir, ens ha quedat per parlar, perquè sembla molt obvi, però no ho és sempre, des de quan comencem a comptar aquests terminis.
És el que dèiem, aquí ho fem molt fàcil, però sí. Després
no,
hi ha tota la complicació
això,
darrere.
És impossible en mitja hora, i tornem a dir que això no és una classe de dret ni està impartida per debò. Però, primer, el que ha de fer és anar a l'advocat perquè valori, evidentment, si això ha prescrit o no, en funció de la documentació que vostè li doni. I, en segon lloc, i més important, i parlàvem de la prescripció, així com si un iogurt està caducat, i fins i tot encara que l'altra part no ho digui, el jutge ho pot veure, i li pot dir, escolti'm, l'acció que vostè està exercitant ha caducat, la prescripció només... triomfarà, per dir-ho d'alguna forma, per ser planer amb l'explicació, si l'altra part l'al·lega. Això vol dir que fins i tot considerant que, a lo millor, el nostre dret ha prescrit, el que haurem de tenir és el consell de l'advocat que li digui, em sembla que està claríssim que això és prescrit, però haurem de decidir, en funció de l'import que hem de reclamar, en funció dels riscos que vostè vulgui córrer, si paga la pena o no, posar la demanda. O intentar interrompre-la ara amb una reclamació. Mm-hmm. Perquè, torno a insistir, no és un concepte de vegades fàcil de valorar, i en segon lloc, i això ens ha passat de vegades, encara que hagi prescrit, o nosaltres podem considerar que ha prescrit, si vostè fa la reclamació i l'altra part no ho posa a la prescripció, la prescripció no és una qüestió que sigui d'ordre públic, que se'n diu, per tant, vostè pot guanyar el plet si l'altra part no ho posa a prescripció, encara que hagi prescrit.
Uh-huh. Esther, el millor que pots fer, en aquest cas, trucar, amb el permís d'en Jorge, que t'ho ha explicat molt bé, però trucar al 93 265 78 44 als advocats de Digestum Legal i segur que et donen bons consells, d'acord?
Molt bé, ho faré.
Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Adéu-siau.
L'Esther, que ens trucava al 93 409 2771, al telèfon del directe, o al 93 409 2772. Recordin que poden seguir trucant per qualsevol consulta legal del que estem parlant avui. Jorge, parlaves també de les reclamacions extrajudicials, eh?
Sí, això és pràcticament de lo més important que podem explicar avui. Si un cas, ara, perquè veig que, com sempre, el temps se'ns llença a sobre, volia posar exemples pràctics dels termes de prescripció, més que res perquè és el que pot ser més pràctic per la gent,
vinga,
amb tots els matisos, eh? Per exemple, i els exemples més paradigmàtics perquè la gent es faci una idea. Malauradament, per reclamar-nos una hipoteca, el terme és molt llarg, 20 anys. O sigui, serà difícil que tinguem la sort que el banc se n'oblidi de nosaltres 20 anys. El terme general de prescripció, el més genèric, el que tothom pot entendre, les qüestions més habituals de tema d'un contracte que m'han incomplert o d'una factura que no m'han pagat. Uh-huh. El terme general de prescripció, aquest terme és de 10 anys. S'ha de dir 10 anys a Catalunya. Fora de Catalunya, 5 anys. Dono per fet, evidentment. És molt normal que des d'aquí a Catalunya es tingui relacions amb la resta de l'Estat. I, per tant, hem de ser curosos també i de tenir present que si hem fet un contracte a Saragossa o a Madrid o a València, hem de mirar, però això seria objecte d'un altre programa, quin seria el dret aplicable, perquè si estem parlant d'aquí són 10 anys, si estem parlant de fora d'aquí són 5 anys.
Si el deute, si algú em deu una factura fora de Catalunya, però jo sóc de Catalunya, ja saps que sempre t'ho complico, eh?
Diguem-ne que és una qüestió de llei aplicable, i en principi, fent un resum molt d'allò, hauríem de mirar la relació contractual on ha tingut lloc, per saber quin és, perquè clar, si no, bueno, jo sóc d'aquí, no, jo sóc de Barcelona, no, jo sóc de Saragossa, bueno, i què fem ara?
Ara reconec que era curiositat.
No. Llavors, normalment, ja tant a dret nacional com a dret internacional, unes pautes per saber quin dret és aplicable. Però és curiós perquè aquí tenim 10 anys i a la resta de l'Estat 5, tot i que fins fa molt poc, fins fa relativament poc, fins al 2015, aquest termini a la resta de l'Estat era de 15 anys. I ara ho han passat de cop i volta a 5. Amb uns problemes de dret transitori que ja no entraré. És a dir, una obligació abans de la reforma, si prescriu els 15, prescriu els 5. Aquí els 10. Pensió d'aliments, per reclamar una pensió d'aliments, doncs són 3 anys. Fora d'aquí, 5. Pagar serveis, 3 anys. Pagar l'advocat, 3 anys. Hauríem de mirar que aquest termini fos més llarg. El que diem nosaltres és responsabilitat extracontractual, és a dir, el típic supòsit d'un accident, un accident de circulació, aquí 3 anys, fora d'aquí 1 any. Aquests supòsits, com comentava, no és que parlés d'això precisament la doctora l'altre dia, la doctora Carmen Rodrigo, que va parlar de negligències mèdiques, però sí que aprofito la temàtica per parlar del que abans una mica apuntava, de quan comença a córrer aquest termini. Evidentment, en qüestions d'accident, per dir alguna cosa, el termini no comença a córrer el dia de l'accident, perquè, evidentment, la reclamació que nosaltres farem no serà només per dir que he tingut un accident i és culpa d'aquest senyor, sinó serà per dir he tingut un accident, he tingut aquestes lesions, m'ha quedat aquestes seqüeles, etc. Això s'haurà de valorar. Fins que no tenim determinada quina ha estat l'abast de la lesió, quins dies hem estat lesionats i quina seqüela ens ha quedat, doncs, fins llavors, a partir d'aquell dia comença a córrer aquest termini. Problemes amb arquitectes, amb aparelladors, amb constructors, 2 anys des de que s'acaba l'obra. Ens deixen de pagar un xec, ens deixen de pagar un pagaré. Pel xec 6 mesos, pel pagaré 3 anys. Tenim un problema amb una societat que baixa la persiana, tanca i marxa i ens ha deixat un deute. Si volem anar contra l'administrador, perquè fos solvent, doncs tenir ja una prescripció de 4 anys. Problemes en les companyies d'assegurances, perquè no, aquesta pòlissa no t'ho cobreix o perquè no et pago el que tu consideres que tal. Si estem parlant d'una assegurança de danys, són 2 anys. Si estem parlant d'una assegurança de persones, 5. I després venen ja temes de dret penal, de dret laboral, de dret administratiu, que com sempre no tindrem temps.
Vaja, que està molt, molt i molt regulat. Un altre oient que ens trucava a aquesta hora, Laura de Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant amb la seva consulta.
Mira, la meva consulta és la següent. Tinc llogat el meu pàrquing de cotxe a un noi i vam fer un contracte privat entre les parts. Però clar, amb tot això de la interrupció que ha estat explicant, el meu dubte és, perquè em deu unes mensualitats, les últimes d'aquest any, i jo li vaig dient per WhatsApp. Però no sé si això també dona lloc a la interrupció aquesta de la prescripció que deia, o ho haig de fer d'una forma més formal, perquè clar, jo no sé aquesta persona al seu domicili si és el que va posar el contracte o ha marxat, no ho sé ben bé.
Molt bé. Això ens introdueix en el que era la reclamació extrajudicial. Si tots anéssim amb el giri a la mà, jo li diria, vostè pot fer la interrupció de la prescripció, fins i tot trucant per telèfon. És a dir, què s'interrompe la prescripció? La prescripció, com deia abans, es considera que hi ha un silenci i que, si hi ha aquest silenci, durant un temps determinat, allò ha prescrit. Llavors, perquè aquesta prescripció es trenqui, com deia abans, no es tracta d'anar al jutjat de cap. Podem interrompre aquest silenci amb una reclamació. Què és el que diu la llei o la jurisprudència? És a dir, torno a dir-li, si anéssim amb el giri a la mà, no, vostè truca per telèfon i ja ha interromput la prescripció. El problema serà que si vostè després ha d'anar al jutjat, quan li preguntin a aquest senyor si vostè la va trucar per telèfon, dirà que no la va trucar per telèfon. Per tant, consell, reclamació formal, el més barat ara i el que ja està super considerat com a que és suficient, és anar a una oficina de correus i fer un burofax amb certificació amb aquestes dues coses, apunti-s'ho. Certificació de contingut i avís de rebut. Certificació de contingut, vostè ha d'anar a l'oficina de correus amb una fotocòpia de la carta que vagi a enviar, perquè li posaran un segell i allò donarà fe de que el que està enviant vostè és això.
Llavors, que ets d'anar amb dues còpies?
Amb una còpia. Bueno, l'original i una còpia. Llavors, vostè diu, vull que enviïn aquest burofax amb certificació de contingut, i vostè s'endurà una còpia amb el segell de correus, i amb avís de rebut. Avís de rebut vol dir que vostè rebrà a casa seva un telegrama de correus on li diran si s'ha rebut aquest burofax o no s'ha rebut. A WhatsApp no és recomanable, no és recomanable, perquè la interrupció de la prescripció s'entén que no val un missatge curt, sinó que ha de ser una reclamació formal del deute i que hi hagi una voluntat de reclamar el deute. I de vegades no cal que li digui que el tema dels WhatsApps porta molts problemes.
I per correu electrònic seria el mateix?
El correu electrònic és més, vull dir, els jutjats està més considerat com a prova i podria servir. Però jo, el meu consell,
em recomana
és que
burofax,
un burofax, no? Perquè un burofax són 20-25 euros i val la pena fer-ho.
Vale, perfecte, pues moltíssimes gràcies.
Laura, gràcies a tu.
Adéu.
El que estava recomanant ara mateix, Jorge, era la reclamació extrajudicial de la que parlàvem?
Sí, és a dir, nosaltres li diem reclamació extrajudicial a interrompre la prescripció. Ara, no val qualsevol qüestió. Si no és una reclamació formal, dient reclamo el que sigui, aquesta factura per aquest import. Això ja serveix perquè el termini de prescripció de què parlàvem comenci a comptar de nou. El típic dubte és, no m'agafen el burofax, no el van a recollir. Ja comença a haver cada vegada més jurisprudència i tal, que si és el domicili que l'altra part va fixar, el fet de que no agafi el burofax no vol dir que no s'ha interromput la prescripció.
Jorge Fayos, advocat i soci de Digestum Legal, com sempre, moltíssimes gràcies i en tornarem a parlar un altre dia perquè és dona per molt aquest tema.
Sí, crec que dilluns continuarem.
Sí? Doncs el dilluns que continuem parlant d'aquest tema des dels micròfons de Ràdio Estel. Ara arriba la fórmula de l'Essan. No se la perdin. Adéu-siau.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de